Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Mora d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Mora d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Mora d'Ebre. Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Ser.
És la 1:11, obrim ja el fil directe en aquest matí de dimecres 7 de juny aquí a Ràdio Mora d'Ebre, la Cadena SER, a punt ja de passar el relleu al capdavant de la presidència del Consell Comarcal del Priorat. Avui ens acompanya en Joan Carles García i amb ell doncs farem balanç i també parlarem de l'actualitat del Priorat i de Capçanes, on és el seu alcalde. Molt bon dia, senyor García, benvingut a la ràdio.
Hola, bon dia.
Què tal, tot bé?
Molt bé aquí amb altres. És un plaer acompanyar-vos una vegada més.
Igualment que ens acompanyi, que puguem passar una mica revista a l'actualitat del Priorat, a l'actualitat de Capçanes, i com deia, va arribant a la recta final al seu mandat com a president al Consell Comarcal del Priorat. Acabarà 4 anys a la presidència, la meitat de l'anterior i la meitat d'aquesta actual, i ja seran uns 10 anys, no?, al Consell Comarcal.
Sí, aquest mes de juliol farà pràcticament 10 anys que vaig entrar, llavors era regidor de l'Ajuntament de Capçanes, i aquests últims 4 anys, doncs els dos últims de l'anterior legislatura, els dos primers d'aquests, degut a diferents pactes, doncs he estat president aquests dos últims anys amb 18 consellers comarcals sobre 19, i bé, ara em tocarà doncs una altra feina dins l'organigrama i una altra posició dins l'organigrama polític del Consell Comarcal, afrontar-lo doncs com...
Quina serà aquesta posició? Està definida ja o no?
Sí, en principi seria el vicepresident primer, i bueno, entenc que portaria el que he portat, entenc que portaré el que he portat doncs els 10 anys que he estat, bueno, menys els anys de presidència, els anys que he estat de vicepresident, he portat l'àrea de medi ambient. Bueno, suposo que si les coses no es torcen, doncs continuaré aquests dos últims anys d'aquesta legislatura amb l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal.
Ja se sap qui agafa el relleu o no es pot dir encara?
Jo crec que ho han de dir el grup polític, el quart, que en aquest cas és Esquerra Republicana, que agafarà el relleu a la presidència del Consell Comarcal, i amb ells hi correspon doncs anunciar qui són, qui és serà el nou president.
N'estirem pendents també. Senyor Joan Carles García, quina valoració fa d'aquest pas com a president en aquest cas? Perquè és un càrrec important, no? És la cara visible del Consell Comarcal.
Bueno, a part doncs de la satisfacció de poder anar en nom d'una comarca, d'un territori, d'una gent, doncs a representar-los a tot arreu, no? Perquè hi ha hagut temes a nivell comarcal vinculats al desenvolupament, al paisatge, a la sostenibilitat, que hem sigut, no diria punters, però sí dels territoris on més s'ha treballat, doncs la satisfacció de portar el nom de la comarca i l'experiència que hem viscut i que estem vivint per tot Catalunya, pràcticament.
Ens explica la part positiva i negativa, imagino que també n'hi ha alguna, perquè han estat temps difícils, no? Potser els que li han tocat estar al capdavant.
Bé, a veure, com a part positiva, jo, a part del tema de la representativitat, no? És lo veure com un territori té clar el seu full de ruta. I tampoc, això ho he dit moltes vegades aquí a la ràdio, no? Com se va fent un desenvolupament cada vegada molt més conscienciat de cap on han d'anar i com s'han de fer les coses, sobretot com s'han de fer les coses, perquè nosaltres no ens hem inventat res, simplement ens hem fixat amb els nostres potencials, en aquest cas el vi, l'agroindústria, l'oli, el turisme, i com s'han gestionat en territoris sensibles en el sentit de que l'equilibri entre l'home i el seu entorn sempre és bastant fràgil, i si les coses no es fan amb la mesura, doncs pots tirar, i quan els valors estan en aquest entorn, entre altres coses estan en aquest entorn, si les coses no es fan doncs amb tinguent les coses clares, amb tot el respecte cap a l'entorn, doncs pots fer un d'aquests valors, que és l'entorn mateix, lo pots fer molt bé. Llavors, veure que això, la mentalització, la pedagogia sobre aquest tema, doncs ha sigut fantàstic. De fet, estem portant projectes que, bueno, que són una mica referent, no? Referent en el sentit de que la candidatura n'hi ha moltes, de candidatures, o n'hi ha, de candidatures a la UNESCO, I, per exemple, aquest mes de març a Madrid ens deien precisament el valor de la singularitat de la nostra candidatura és que no és una candidatura a l'uso, que es diria, no? Mm-hmm. Per què? Perquè normalment aquestes candidatures són en base a grans monuments o a paisatges d'alta muntanya, i aquí el que estem posant en valor és tot un mosaic de petites coses que acaben formant un conjunt molt valorat i molt sensible i molt fràgil. Mm. I llavors, per això la pròloga fins al mes d'octubre, per valorar i per decidir si l'estat espanyol presenta aquest segon paisatge, a part del Cayo Caído, del Risco Caído de les Canàries,
sí.
Perquè per la singularitat del projecte, doncs, per fer el més entenedor, tot i que a nivell tècnic se va considerar un gran projecte i el pla de gestió impecable. Llavors, bueno, lo ha viscut això, o està vivint-lo en primera persona, veure que el territori avança amb aquesta pedagogia, amb aquesta sensibilitat, bueno, és dir, l'objectiu doncs està marcat, la velocitat depèn de les circumstàncies, però quan un sap on va o quan un territori té clar cap on vol anar, doncs té molt de guanyat. I després la part negativa, evidentment, sí. la falta de recursos, veure com hi ha necessitats que no s'acaben de cobrir, perquè és poca massa crítica, perquè com passa en bona part de la Catalunya rural, tenim el pes de la població gran, més de 65 anys, està al voltant del 30%. Clar, tot això condiciona molt, però crec que el gran problema, un dels problemes importants de present, de passat i també de futur, i ja dels quals ja s'està treballant, és el tema de l'aigua. El tema de l'aigua és un problema, i sobretot lligat amb el desenvolupament, sí, basat en l'agricultura i en l'agroindústria. L'aigua és ja un problema. Mm. Un problema perquè la qualitat del producte necessita uns mínims d'aigua, i això cada vegada la pluviometria és més escassa, més espaiada, molt més concentrada, i la veritat és que és un dels temes que preocupen i ens ocupen de fa temps.
Sí, de fa molts anys, a més.
De fa anys, i hi ha un exemple que és el tema del topografo, que ja és
històric.
És històric i, però ja no parlem ja només d'aigua de boca, sinó d'aigua de suport a moltes explotacions, recs d'explotació, de suport a les explotacions agrícoles per mantindre un producte de qualitat que puguin acabar donant un producte de qualitat. No? Llavors, aquest és el problema que ja estem treballant i que jo confio des de l'àrea de medi ambient continuar treballant aquests dos anys que té aquesta legislatura.
Un repte, tot un repte. Eh?
Tot un repte, sí, sí.
També ha estat un repte en els últims anys, se n'ha parlat molt i no per bo precisament del Consell Esportiu del Priorat, ha estat aturat molts anys, no que sembla de polèmica, ara sembla que s'estigui posant a lloc la cosa, es va celebrar, es va poder recuperar el cross escolar, que us recordo quan parla aquí la ràdio, està la cosa ja encaminada pel bon camí?
Sí, bueno, està encaminada, però al marge del Consell Esportiu, i m'explico, el Consell Esportiu és una entitat jurídica privada, amb els seus estatuts i les seves obligacions, i amb l'encàrrec de fer activitat esportiva a la comarca del Priorat i a qualsevol altra comarca. Aquest Consell Esportiu doncs, se va gestionar de la manera que es va gestionar, i on no, aquí no hi entro, i aquest Consell Esportiu doncs, té un lastre, té uns deutes, té una realitat, i que doncs, bueno, ara el que es va aconseguir és que hi hagués un encàrrec a través d'unes comissions, que deixés al marge el Consell Esportiu i des de la Secretaria d'Esports i amb la col·laboració de la Unió de Consells Esportius gestionar l'esport al marge del Consell Esportiu, mentre no s'aclaria la situació del Consell Esportiu. Llavors, com a Consell Comarcal, el que m'interessa o el que interessa és que els crios tinguin activitat esportiva, és això el que s'està treballant des d'aquest punt de vista, doncs perfecte, i doncs bueno, col·laborar en tot el que calgui, tant amb la Secretaria d'Esports com amb el Consell Esportiu com amb els ajuntaments, per aclarir el que hi hagi o el que s'hagi de posar negre sobre blanc amb el tema de la gestió del Consell Esportiu, i que aquesta entitat a mig plaç o a curt plaç pugui fer l'activitat per la qual va ser creada.
Molt important. Tornem en aquesta candidatura del paisatge del Priorat a la UNESCO, perquè precisament aquest diumenge, no, el dia 11 de juny, Escaladei celebreu una jornada dels 10 anys ja d'aquesta candidatura, temps que es treballa, i també s'aprofita per celebrar el dia del paisatge punt zero. Seu així?
Sí.
Què és això del paisatge punt zero?
Bueno, és una jornada de celebració del tema de la candidatura. També és una jornada de pedagogia, no? el que parlàvem abans, no? Que això és anar fent taca d'oli, no? Una miqueta és bueno, una jornada lúdica on hi haurà dinar, on hi haurà activitats culturals, i també hi haurà un parell de taules rodones on se parla d'on venim i on som i cap on volem anar, no? Per explicar-ho des de la visió interna com a comarca i també des de l'exterior, tal com se'ns veu per el que et deia abans, no? Perquè de candidatures n'hi ha, de cartes de paisatges n'hi ha, però territoris que gestionin cartes i candidatures doncs no són tants. No són tants. Llavors, aquest diumenge dia 11, a partir de les 10 del matí, vull dir, esteu tots convidats, perquè nosaltres no ho fem pel territori, ho fem... Vull dir, no,
perquè està obert a tothom, no? Escoltar la veu de tots.
Està obert a tothom. Vull dir, llavors, bueno, aquest diumenge us esperem a Escaladei a tots aquells que vulguin acompanyar-nos.
Un lloc fantàstic, a més. Sí, com molts del Priorat i d'aquí d'arreu de casa nostra. El Consell Comarcal també del Priorat recentment ha aprovat un codi de conducta per als alts càrrecs. Això és obligatori ara a les institucions?
S'està implantant, implantant. Al final el que es va és en la línia de la transparència. És un codi ètic que va en la línia de la màxima transparència de les administracions, i aquí cap, des de penjar l'agenda del president o de qualsevol conseller comarcal amb qui s'ha reunit, de quins temes ha tractat, de si ha tingut un regal perquè ha anat amb representació del Consell Comarcal a qualsevol lloc, o des de... regal per l'institució, vull dir, regals personals, o si ha compartit un dinar amb qualsevol persona, sempre que sigui per temes de caràcter oficial.
Bé, seguim amb més temes que tenim sobre la taula a nivell territorial de les tres comarques, no? que l'altre dia ens explicava el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, el senyor Carles Luz, que finalment hi ha bon rotllo al consorci, que es queden a dintre, el consorci de residus. Imagino que contem vostè, no? Perquè sempre he dit que li interessava estar dintre, i això que marxés la Terra Alta doncs no anava massa bé per a la resta, no?
Sí, saps què passa? Que amb aquests 10 anys com a conseller, bueno, com a conseller, com a president, tret d'aquests dos últims anys, crec, sempre he estat a la Junta del Consorci, en els quals hi ha hagut decisions que he compartit, decisions que no he compartit, com han fet i com hem explicat aquí,
amb
alguna ocasió, com és lògic. Però torno a reiterar, evidentment estic content de que les tres comarques o que la Terra Alta hi estigui. A més, les relacions a nivell de presidència i a nivell d'ens que estem allí consorciats és magnífica. Jo entenc que al final el que s'està fent des del consorci és buscar un servei de qualitat al mínim cost pels nostres veïns, que és el que pel qual estem treballant, i això només s'aconsegueix a través d'una estabilitat, que el consorci sigui un ens o una entitat estable, i el que s'ha de fer és blindar el consorci. Blindar el consorci, donar l'estabilitat perquè se puguin fer planejaments a curt, a mig i llarg plaç, perquè tindrem una massa crítica. Jo crec que no, com qualsevol altra entitat, no es pot treballar o no pots planificar si no saps si hem de donar servei a 10, a 20 o a 40. I les teves inversions seran unes o seran unes altres. Llavors jo me n'alegro molt que la Terra Alta digui que eixirà. Jo, de fet, sempre que tret d'algun dels primers anys, crec 2008 o 2009, crec que llavors hi havia uns tres municipis, la resta no hi eren, de la Terra Alta, però després, durant la legislatura anterior, crec que ja estava, hi eren, no? I després hi va haver alguns problemes o algunes interpretacions de la gestió que es feia, bueno, informacions que es creuaven, que no... però bueno, jo crec que hi ha bona comunicació i que les tres comarques anem endavant, i l'objectiu fora que hi fossin tots els municipis de les tres comarques, jo crec.
On aneu també tots a una, al territori, les tres comarques, és amb el tema de defensar l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, el vam veure, a més, a vostè també a la manifestació que es va organitzar aquí a Móra d'Ebre. Com ho veu tot plegat?
Bé, jo veig que fins ara doncs, hi havia una posició del departament que entenem que no era massa dialogant, no? Ni tan sols acabat de moltes peticions que s'havien fet per a parlar amb el conseller, doncs finalment sembla ser que, no sembla ser, hi va haver una reunió, van quedar emplaçats per escoltar el territori i l'hora de gestionar, per tindre en compte la veu del territori i l'hora de gestionar l'hospital, i de que nosaltres el que hem de defensar és un servei de qualitat pels nostres veïns, que els treballadors treballen amb les condicions de materials i condicions laborals, pròpiament dites, individuals, les màximes, lo millors possibles, o els que marquin les normes, els convenis de treball, i de que els estalvis, els costos són els costos, i si els estalvis venen a base de detriment del servei, això no té cap mena de justificació. L'estalvi pot vindre d'una bona gestió, però de mai a costa de les condicions de treball o del servei que s'ofereix al ciutadà.
Senyor García, seguim avançant, que ara m'agradaria entrar a Capçanes una mica, també, parlar del seu municipi, no? Som-hi, sí. Perquè tenim molts temes interessants sobre la taula, sobretot en l'àmbit cultural. Ara vau iniciar fa pocs mesos aquestes visites guiades a tot el tema de l'art rupestre que s'ha trobat amb els últims anys al municipi. Aquest Capçanes 10.000, com està funcionant aquest projecte?
Bueno, és molt incipient, és arrel de les pintures rupestres que es van trobar les primeres de 2006-2007 i la resta se van trobar a 2014. Això fa que hi hagi, crec que són uns 19 jaciments, o sigui, 19 pintures diferents, ubicades en quatre espais, dels quals són 4 o 5 espais, dels quals 3 són visitables. Han fet un bon recorregut perquè el gener de 2016 les pintures estaven al mig d'un bosc, l'abric estava tot rodejat de bosc, i ara, al mes de, crec que va ser març de 2017, doncs 13 mesos després, estan protegides, s'han catalogat, s'han restaurat i estan obertes al públic, amb visites concertades, evidentment, perquè han començat a oferir un servei amb les condicions que podíem oferir des de l'Ajuntament, que és el responsable de donar-los doncs, projecció amb aquestes pintures. Hem anat molt de pressa, així mateix ens ho diuen, o sigui, en 14 mesos hem passat del zero de res a les visites, però també hi ha moltíssima feina per fer, no? També ens diuen que bueno, ara comenceu, vull dir, projectes com aquests doncs, són projectes a molt llarg termini. Estem contents, primer perquè ja hem establert, hem fet un encàrrec de servei amb una empresa, el qual vol dir que des de l'Ajuntament se marquen les directrius, se diuen les condicions, se marquen preus, se marquen horaris, se marquen totes les condicions de treball i tu ho executa una empresa, perquè nosaltres som un ajuntament petit i la veritat no puc tindre, si tinc dues persones a l'Ajuntament, no puc tindre una persona tancant i obrint i concertant visites a les pintures, perquè evidentment no ho podem assumir, tenim moltes altres feines als ajuntaments de gestió, no? Llavors vam contractar una empresa, aquesta empresa és una empresa amb 20 anys d'experiència en el món del guiatge cultural, i vam començar seguint les indicacions de la Direcció General de Turisme amb unes freqüències, vam començar, marquem un dia al mes on a través, tant si hi ha una persona com si n'hi ha 25, que és el màxim que per fer una visita
en condicions
adaptada, doncs, si són crios, si són grans, si d'això, i comencem a partir d'aquí. I llavors atendrem la demanda, això ho farem durant un període d'un any, i llavors establirem ja, en un període d'un any, ja podem treure algunes conclusions de de quina periodicitat hi ha d'haver, no? Van començar el mes de març amb una i en van fer 3, el mes d'abril n'han fet 8 en 7 dies diferents, i el mes de maig crec que estàvem amb 5 visites en aquest mes, amb l'afegit que a través el mes de maig ja vam establir una col·laboració amb el bar-restaurant d'allà al poble, o sigui, i crec que si van haver doncs, totes aquestes visites, crec que estava al voltant de tres quartes parts de les persones que van vindre, ja vam poder comprar el paquet de visita més dinar. Estem treballant amb la bodega cooperativa i la bodega d'allà per poder establir algun paquet, perquè al final el que ens interessa és que vingui la gent també es quedi, no? Que vingui mos marxi, doncs tampoc mos serveix de massa cosa. No? I estem treballant ara també amb el Museu d'Arqueologia, a través dels seus convenis amb les fundacions, per a mirar de millorar accessos, millorar aparcament, fer un centre de rebuda dels visitants per tots aquells que vulguin, que no puguin accedir per temes de mobilitat, que no puguin accedir, tot i que és bastant a prop, però bueno, gent que per edat o per temes de propis doncs no hi poden accedir, doncs que tinguin una idea de tot el que hi ha allí. Bueno, això és el que s'està treballant ara. I la veritat és que tot aquell que vulgui visitar pot accedir a la nostra web, allí hi ha un link que lo porta a la web de la qual se gestiona, i que hi ha aquestes visites programades i que si hi ha un grup que ho volen fer qualsevol altre dia, doncs només és qüestió de posar-se en contacte i de fer la visita. Nosaltres de moment estem contents i el que estem desitjant és que arribi el mes de gener per poder dir, doncs mira, en lloc d'una visita al mes, vista la periodicitat en què es produeixen, doncs establirem dos dissabtes i un diumenge al mes o quatre dies, els dies que faci falta. Això sí, hem de ser una mica prudents, som un ajuntament petit i el que no farem serà penjar un dia de visita i perquè hi ha dues persones no fer-la. No, la visita s'ha de fer igual que hi hagi les 25, que si n'hi ha una, quan s'anunci s'ha de fer. I llavors, doncs, bueno, tenim aquest període, no?
De prova,
que per cert estarà funcionant força bé.
Ens n'alegrem des d'aquí també que funcioni bé. També funciona bé el 60 de Nit al Sol, no? Que són ja 6-7 edicions
d'aquest cicle. Sí, la sisena edició seran els tres primers caps de setmana, els tres primers dissabtes del mes de juliol, i bueno, aquí col·laborem, tenim una col·laboració o una implicació de gent del món de la música importantíssima, i bueno, i s'ha convertit doncs, en un lloc de referència al Priorat, doncs anar amb un carrer, el carrer del Sol de Capçanes, un dissabte o tres dissabtes al mes de juliol, escoltar música de diferents estils, no?
Tot, de molta qualitat,
i sí, molt professional, i a més estem encantats de que puguem tindre dins l'agenda del poble una activitat cultural d'aquesta categoria. No?
Per tant, l'estiu se planteja bé a Capçanes.
Bueno, començarem amb els cicles al Sol, continuarem amb altres activitats que organitzen les diferents, ara per exemple el mes de juny, mira, aquest divendres l'Associació de Veïns del Casal Cultural, que ha fet una feina al llarg des de la seva creació als anys 70, finals dels anys 70 fins ara, una activitat cultural importantíssima i determinant a Capçanes, en temes de gegants, en temes de ballets, en temes de teatre, en temes de centre excursionista, ara fa uns anys que està dedicant un mes, el mes de juny, a un país diferent. Enguany és el país és Brasil, llavors bueno, començarem aquest divendres amb un tast, no? Com se comencen les festes, no? Menjant una miqueta menjars típics del Brasil, després continuant el proper dissabte amb una demostració de cultura brasilera, bueno, i anem passant el mes de juliol, i la festa major a finals de juliol, a principis d'agost.
I a descansar una mica després,
bueno, després vindrà l'estiu per mi, mes d'agost.
Que també s'ho mereixen, mereixen descansar una mica.
I esperar la tardor per començar a fer les inversions que tenim previstes per aquest mes.
Hi ha actuacions previstes a la tardor?
Sí, tenim diverses coses. L'ampliació d'un carrer, també hem de arranjar la pista poliesportiva. Després hem tirat endavant també el que en diuen una carta de paisatge municipal, que no va ser més que un endreçament, endreçar els espais públics municipals a fi efecte que siguin més amables per la gent i no els tinguem invadits de vehicles, no? Com a vegades passa als pobles, que som tanta gent com vehicles, no? Llavors totes aquestes actuacions les començaríem a fer després del mes de setembre.
Doncs mira, si li sembla, de cara al setembre o octubre, doncs ens tornem a veure quan torni el curs també del Fil Directe aquí a la ràdio i parlem de més temes de Capçanes i del Priorat, que estarem encantats.
Molt bé, doncs a la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies per tot i bon estiu també. Descansar.
Igualment.
Gràcies, bon dia.
A vosaltres.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.